Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
RAC1 i La Vanguardia presenten el debat electoral de les eleccions catalanes del 12 de maig, des de l'Auditori de l'11 a Catalunya.
Senyores i senyors, bon dia, són les 9 del matí. Aquesta mitjanit ha començat la campanya electoral per les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya, que ens deixen un escenari, certament, com acostuma a passar en totes les eleccions, molt incert del que pot passar. De fet, les enquestes fins i tot no descarten un escenari de bloqueig del que pugui passar en aquestes eleccions del dia 12. Així doncs, la campanya es torna a presentar emocionant, ajustada, tots aquells qualificatius que des d'un punt de vista mediàtic se li puguin col·locar. I aquest matí, RAC1 amb La Vanguardia, La Vanguardia amb RAC1, organitzen aquest primer debat en campanya electoral amb els candidats a les eleccions al Parlament de Catalunya des de l'Auditori de la 11 aquí a l'Avinguda Paral·lel de la ciutat de Barcelona. És evidentment el primer debat amb tots els caps de llista per Barcelona, amb l'excepció de Junts per Catalunya, que com en altres ocasions ha enviat el número 3 de la candidatura. Així doncs ens acompanyen avui Salvador Illa del Partit Socialista, Pere Aragonès d'Esquerra Republicana, Josep Rull, el número 3 de Junts per Catalunya, Ignacio Garriga de Vox, Laia Estrada de la CUP, Jèssica Albiach de Comuns Sumar, Carlos Carrizosa de Ciutadans i Alejandro Fernández del Partit Popular. Enric Sierra, bon dia.
Bon dia, Jordi, bon dia a tothom. Explicarem una miqueta com funcionarà aquest debat. Òbviament, s'ha introduït en la campanya la decisió o la meditació que està fent el president del govern espanyol i, per tant, preguntarem en primer lloc sobre aquesta qüestió breument i després el debat tindrà tres blocs. Un primer bloc on farem balanç d'aquesta legislatura, del govern d'aquest darrer mandat, amb una primera pregunta que farem directament a cadascun dels candidats i es tindran un breu temps per contestar-la i quan hagin contestat s'obrirà el debat durant 25 minuts aproximadament i després farem una pausa, farem un segon bloc on parlarem del que hem anomenat l'eix nacional, què fem amb Catalunya des del punt de vista la llei d'amnistia, la independència, el referèndum, si hem de reformar l'Estatut, etc. També la mateixa fórmula, pregunta directa i debat, i després els pactes, amb qui pactaran, amb qui no pactaran, quines són les possibles aliances que es poden produir després de les eleccions. I finalment, com sempre, el mig minut de glòria, el mig minut per demanar el vot. Avui, Jordi, com dèiem, tenim aquest elefant a l'habitació que hem d'introduir.
I del qual començarem el debat que volem que hagi estat com els últims que hem organitzat conjuntament La Vanguardia i RAC1, que és amb la voluntat de que sigui àgil, entretingut, que no sigui pesat i sobretot que no sigui encarcarat, que és la voluntat principal de que cadascú pugui explicar el que vulgui. En aquest elefant a l'habitació és evident que avui tota la premsa, no només d'aquí, sinó la premsa internacional parla de la decisió d'aquesta pausa fins dilluns del president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, i la primera pregunta va dirigida al candidat del Partit Socialista, després Alejandro Fernández del PP, després qui vulgui parlar del tema, si és que volen parlar endavant, i després tindran un minut de rèplica també tots ells. Aquí hi ha aquí veuran que hi ha un compte enrere perquè es facin la idea de per poder fer aquest minut i que puguin intentar quadrar el màxim possible. La pregunta primera, senyor Salvador Illa, si considera que el que ha fet o el que està fent Pedro Sánchez és un gest tàctic, com diu l'oposició, o un acte de sinceritat? Vostè dirà.
És un acte de sinceritat, ho puc afirmar amb coneixement de causa. És veritat que és un acte inèdit, no poc freqüent, inèdit, però és un acte de sinceritat que crec que ha d'obrir una reflexió col·lectiva, des del meu punt de vista almenys, no? Sobre en què consisteix fer política i quins són els límits de l'actuació política, no? La política jo la concebo com un servei públic per millorar la societat. Hi ha plantejaments diferents, s'han de contrastar, hi ha una societat plural i democràtica, això es fa d'acord amb unes institucions i uns procediments, però ha d'haver-hi sempre respecte a les institucions, als procediments, als ciutadans i també a l'adversari. I quan es practica una política concebuda com la conquesta del poder al preu que sigui, en lloc d'una política de servei públic, i sistemàticament es busca no contrastar amb l'adversari, sinó la destrucció sistemàtica de l'adversari, crec que és pertinent obrir una reflexió col·lectiva i fixar uns 8 i mig aquesta manera de fer.
Alejandro Fernández.
Bé, dues consideracions. La primera, la inquietant semblança entre Carles Puigdemont i Pedro Sánchez. Fa 3 setmanes era Puigdemont que ens deia que potser plegava. I ara resulta que és el senyor Sánchez que ens diu que potser plega, perquè els seus sentiments, no? Jo, la veritat és que si dilluns tots dos a la vegada anunciessin que deixen la política, tindrien tot el meu suport, la comprensió, perquè per damunt de tot són persones i els desitjo que els seus sentiments estiguin el millor possible. La segona consideració és que el senyor Salvador Illa acostuma a parlar de fiabilitat i estabilitat. I avui tenim tota la premsa internacional al·lucinant directament que el seu cap de fila, senyor Sánchez, ha deixat Espanya en el limbo de la incertesa, de la inestabilitat i d'una situació absolutament inèdita en una democràcia occidental. En definitiva, el senyor Pedro Sánchez s'ha carregat la seva campanya directament, perquè difícilment podrà vostè parlar d'estabilitat en el que queda de la mateixa.
Un minut clavat, Josep Rull, de Junts per Catalunya.
Sí, sí, sí. Davant d'aquesta circumstància, nosaltres podem empatitzar amb Pedro Sánchez des d'un punt de vista personal, com a marit, com a home, com a pare. Pocs com nosaltres sabem què vol dir això, però li podríem lliurar un manual de resistència en relació a la LOFER. Podem empatitzar amb ell com a persona, però no com a primer ministre. No és seriós que en aquests moments transcendents hi hagi aquesta actitud. No és propi. De casa se n'ha de venir plorat, perquè quan nosaltres ja els ho vam advertir, que això de l'Olafer no tenia límit, que aquesta estratègia de batre l'adversari, de destruir literalment l'adversari, començaríem nosaltres i continuaríem posterioritat amb vostès, vam trobar una passivitat extraordinària. Quan ens passava a nosaltres, vostès no hi eren. I això no ens interpel·la a nosaltres. Interpel·la el conjunt de la democràcia, interpel·la directament els catalans i les catalanes.
Ignacio Barriga, de Vox.
Nosotros coincidimos con millones de españoles que seguramente nos estarán escuchando y están profundamente indignados ante esta nueva escenificación de Pedro Sánchez. Hace mucho tiempo que el señor Pedro Sánchez, y lo saben, está rodeado de mucha corrupción. Corrupción que empezó con la incorporación de la banda terrorista ETA a la dirección del Estado. Corrupción que le llevó luego a encerrar de manera ilegal a los españoles con 2 estados de alarma decretados por el Tribunal Constitucional. Y después, ilegalmente, protagonizando el mayor acto de corrupción posible que puede cometer un líder político, que es comprar la investidura amnistiando a unos delincuentes a cambio de 7 votos. Luego, coincido, evidentemente que hay límites políticos, morales, que el señor Pedro Sánchez hace mucho tiempo traspasó y que deberían haberle llevado a dimitir hace mucho, mucho, muchos años. Y por terminar, agradecería que ni los señores de Junts ni los señores del Partido Socialista dieran lecciones de nada, ni de victimismo, ni de violencia. Quiero recordar a muchos concejales o a muchos catalanes que sufren la violencia en Cataluña y especialmente a aquella familia de Canet que fue acosada por el separatismo violento.
Gracias, Pere Aragonès, Esquerra Republicana.
Bé, molt bon dia. Els atacs de l'ultradreta no són nous, no han nascut aquesta setmana. I per tant, els que l'hem patit, de fet, alguns dels partits que participen en aquest debat també han presentat querelles falses contra mi mateix, també ho ha fet Manos Límpies, i per tant entenem perfectament el que se sent des d'un punt de vista personal. Però una vegada dit això, sent conscients que l'actuació de la ultradreta no va començar ahir, se li ha de plantar cara sempre, sempre i en qualsevol circumstància, perquè més enllà de les raons personals que tingui cadascú i que s'han de respectar, nosaltres representem projectes polítics amb uns valors i amb unes conviccions. Com deia, alguns de nosaltres, sí, també hem estat denunciats per Manos Límpies, alguns hem estat sotmesos durant un any i mig a un seguiment per part del CNI sobre tota la nostra vida privada, però, malgrat davant aquests atacs, nosaltres continuem dempeus. I lamento, doncs, que encara ens passem més temps de campanya parlant de persones concretes i no parlant del país.
Laia Estrada, de la CUP, endavant.
Sí, gràcies, bon dia a tothom. Nosaltres hi veiem un moviment estrany, que ens costa de creure que estigui motivat per aquesta denúncia de Manos Límpies. Manos Límpies no neix ahir, tothom coneix qui és. Per posar un exemple, el 2017 ens van denunciar i van demanar la nostra il·legalització de la CUP. La resposta aquell octubre del 2017 per part del PSOE, segur que també la recorden, va ser sortir al carrer, manifestar-se al costat de l'ultradreta en contra del nostre dret a decidir lliurement el nostre futur, i no només a manifestar-se amb l'ultradreta, sinó a fer-se selfies, fins i tot. I per tant, a veure, aquest és el pa nostre de cada dia, denúncies per terrorisme, per informar, per protestar, per organitzar-nos, exili, presó, telèfons punxats, policies infiltrats, i en definitiva això és el clavegueram del règim del 78, un clavegueram d'on ha sortit també doncs, la ultradreta que avui ens acompanya, però un clavegueram que el PSOE ha utilitzat quan li ha interessat, i per tant el que demostra és que hem de reprendre el nostre camí cap a la independència, sens dubte.
Jessica Albiach, endavant, i Carlos Carrizosa, acabarem, i si algú ha de fer una rèplica del que s'ha dit aquí, endavant les atxes, sisplau.
Sí, bon dia. Mireu, Mònica Oltra no fa tant va dir, ens estan fulminant un a un, i jo crec que no podia tindre més raó, i per això evidentment tot el suport a les persones que pateixen i que han patit l'Ofer. També m'agradaria dir, això no és una cursa a veure quin ha patit més, però sobretot sí que m'agradaria llançar un missatge molt clar, és el moment de resistir, el que toca és resistir i passar a l'ofensiva, no només per defensar el govern de coalició, sinó sobretot per defensar la democràcia, i tenim clar que no podem deixar aquesta gent en mans d'una dreta que està absolutament embotida. Per tant, el que toca és fer net amb la cúpula judicial i, evidentment, ni un sol pacte amb la dreta, perquè el que toca ara mateix és fermesa democràtica.
Carlos Carrizosa, Ciutadans.
Sánchez ha dejado España en estado de animación suspendida y lo ha hecho haciendo gala de su legendario egoísmo. El señor Sánchez figura que está muy acosado. A mí me gustaría decirle al señor Sánchez que aquí sí que ha habido gente acosada, aquí sí que ha habido gente víctima del acoso separatista durante muchos años, y que lo ha pasado muy mal, ha habido un separatismo violento, y aquí todos hemos aguantado, mucha gente ha aguantado, bastante más de lo que aguantaría el señor Sánchez, que no aguantaría ni dos días en Cataluña si tuviera que sufrir lo que aquí algunos hemos sufrido. Pero aquí estamos dando la cara, aquí estamos dando la cara, y no todos, eso es cierto, porque no está el señor Puigdemont hoy aquí, porque él cobardemente no ha dado la cara, eludió la acción de la justicia y además va diciendo que es un exiliado. Nosotros, quiero decirles que cuando acabe este debate nos vamos a ir a Francia a explicarle al señor Puigdemont que no es un exiliado, sino un fugado de la justicia, y que no tiene nada que ver con los verdaderos exiliados republicanos demócratas españoles, que sí que fueron allí, y alguno está enterrado como Machado.
Un dret a rèplica per tothom, i si començarem, continuarem el debat. Salvador Illa.
És que dret a rèplica, jo que volia prendre la paraula per agrair les mostres d'empatia d'alguns dels meus col·legues de debat, i per dir que respecto les altres intervencions, tot i que no les comparteixo. Jo he demanat una reflexió col·lectiva. Per posar-ho en termes més planers, pot haver-hi en un partit de futbol un jugador que faci una entrada dura i que lesioni el rival. Això passa. També passa en política. El que no pot ser és que alguns dos jugadors d'aquest partit de futbol només vagin a trencar vaca amb l'adversari. I això comença a passar amb la política espanyola des de fa un temps ençà. I crec que el gest inèdit i inesperat, almenys per part meva, del president del govern, i ell tindrà les seves motivacions, crec que les ha compartit amb prou sinceritat, és una ocasió per obrir aquesta reflexió col·lectiva a la que jo convido a tothom.
Perdoni, és inaudit sentir això de llavis del principal dirigent del PSC. És inaudit. Això fa temps que va començar, i vostès van establir una complicitat que era simplement impròpia en termes democràtics. Ara el problema que tenim és que aquestes eleccions, al final, acabin sent un plebiscit sobre Pedro Sánchez. Aquestes eleccions van de Catalunya i van dels interessos de la gent d'aquest país concret. Jugar en aquest electoralisme en aquests moments és absolutament reprovable.
Alejandro Fernández, del Partit Popular.
Senyor Salvador Illa, el que és absolutament inadmissible, però inadmissible, és que el president del govern d'Espanya assenyali amb una carta que el poder judicial espanyol forma part d'una conspiració ultradretana per fer-lo caure. Això és copiar l'estil del senyor Puigdemont. Això genera inestabilitat. Un demòcrata acata l'actuació judicial quan li agrada i quan no li agrada. Vostès celebren, i a més de manera ostentosa, quan algun processat és del Partit Popular. Jo he respectat sempre la seva presumpció d'innocència en aquests dies. Això és respectar la gent, cosa que vostès no han fet amb nosaltres en moltíssimes ocasions.
Ignacio Garriga, de Vox.
Lo que seguramente los que nos están escuchando en el debate no atienden a razones el escuchar que el señor Illa, el Partido Socialista, hable de partidos de fútbol, de entradas o de tarjetas amarillas cuando los catalanes, los españoles en general, lo están pasando muy mal. Ahora muchos están camino a los colegios para llevar a sus hijos, a sus puestos de trabajo que ahora son con salarios que dan para menos como hace años, familias que tienen mayor inseguridad en sus calles, trabajadores que ven con mucha incertidumbre el futuro de sus empresas por culpa de las políticas que ha promovido el gobierno de Pedro Sánchez, y estamos hablando de Sánchez y de Puigdemont en lugar de los problemas de la gente corriente.
Jessica Albiach.
Sí, a mi sí que m'agradaria aclarir. Això és una estratègia que no només passa aquí, és una estratègia global d'aquesta internacional reaccionària, de loafer, de fake news. Ho estem veient a Itàlia, ho hem vist a Argentina, ho hem vist amb Trump, ho hem vist amb Bolsonaro. I sí que m'agradaria tornar a insistir, això no és una cursa de veure qui més ho ha patit, perquè aquí jo crec que n'hi ha uns quants partits que ens podríem posar a comparar, a veure. Crec que és greu, li passe a qui li passe, i com deia a més el senyor Rull, evidentment aquestes eleccions van de Catalunya, i per això sí que m'agradaria dir que no van de restituir el passat, sinó que van de restituir el present i de parlar d'educació, de sanitat, d'habitatge i de feina digna.
Laia Estrada, de la CUP, Carlos Carrizosa, de Ciutadans, i acabarà Pere Aragonès.
Sí, jo no... sentint el senyor Illa no, parlar de la gravetat, jo li demanaria que si volen ser creïbles, reconeguin que la transició espanyola va ser una farsa, va ser una fal·làcia, que l'aparell judicial espanyol i l'aparell policial espanyol formen part del que va ser doncs aquell franquisme, i per tant facin també una autocrítica d'aquells casos que també els han esquitxat a vostès. I li poso un exemple concret: en el cas de la comissió Pegasus al Parlament, els màxims responsables del PSOE no han volgut comparèixer, per exemple.
Carlos Carrizosa.
Es que aquí lo que dice el señor Illa, no ha habido realmente un partido de fútbol. Sí que ha habido entradas que se han producido por parte del separatismo, pero es que el separatismo ha decidido no acatar el reglamento de los partidos, y por lo tanto lo que después ha hecho el señor Sánchez es validar a aquellos jugadores que jugaban duro y no respetaban las reglas del partido, los admite en la competición de la liga. Y lo que nosotros decimos es que hay que parar el partido, no se puede continuar, todos tenemos que hacerlo con las mismas reglas, y el señor Sánchez y el señor Puigdemont han de estar fuera de este tipo de partidos si no acatan las reglas.
President Aragonès.
Bé, hi ha qui està molt interessat en fer d'aquestes eleccions un plebiscit personal d'un o un plebiscit personal d'un altre. I crec que el que hem de fer és parlar del país i parlar de les necessitats de la ciutadania del país. Evidentment, comprenent totes les situacions personals que pugui haver-hi i sempre refermant-nos davant de qualsevol atac contra els drets i les llibertats. Però jo insistiré en parlar de Catalunya, perquè crec que aquestes eleccions, les decisions que prenguem, seran decisions per als propers 4 anys i no només pels 4 dies que falten perquè algú prengui una decisió sobre el seu futur personal.
Molt bé, moltes gràcies. I ara anem a la pregunta directa del primer bloc. Naturalment, de les coses que acabeu de dir, doncs després també podeu incidir si ho creieu convenient. La pregunta directa per al senyor Salvador Illa, el candidat del PSC. Em pot dir què és el millor i el pitjor de la gestió de la Generalitat d'aquest mandat?
El millor, gestió, cultura. La consellera Natàlia Garriga ha fet una bona feina. Ha treballat per augmentar el pressupost en cultura, que s'ha apropat al 2%, i hem pogut col·laborar amb ella, i jo no he tingut cap problema en reconèixer una bona tasca d'aquesta consellera. Per mi el pitjor, aquí hi hauria més candidats, però el que jo destacaria és la mala preparació per lluitar contra la sequera. És veritat que és una sequera molt, molt, molt important, molt llarga, però crec que s'haguessin pogut fer les coses molt millor.
Anem al president Pere Aragonès, candidat d'Esquerra Republicana. De la seva gestió d'aquests anys, quina és la cosa que li ha quedat pendent i que li ha sabut greu que específicament hagi quedat en el tinter o en el calaix?
Doncs els pressupostos d'aquest 2024, perquè durant aquest debat i durant els propers 15 dies sentirem moltíssimes propostes per millorar la salut, per lluitar contra la sequera, per reforçar el sistema educatiu, per inversions al conjunt del país, i moltes d'aquestes s'haguessin pogut implementar ja estarien en marxa avui si tinguéssim el pressupost aprovat. Per tant, malauradament s'ha posat per endavant interessos partidistes, interessos electorals, i no pas l'interès del país. I jo em presento en aquesta campanya amb l'acreditació de la feina. L'atur més baix dels darrers 15 anys a Catalunya i un pressupost un 30% més alt que l'inici de la legislatura.
Josep Rull, és el número 3 de la llista de Junts per Catalunya. Els alcaldes de Junts per Catalunya del Maresme van defensar l'expulsió dels immigrants reincidents. Si aconsegueixen les competències d'immigració, tal i com s'ha pactat amb el govern central, els hi faran cas? És a dir, es faran fora els immigrants reincidents?
Aquí l'element determinant no és la immigració, és la reincidència. Aquest és l'element determinant, que és el que amoïna una part molt considerable de ciutadans de Catalunya. Hi ha casos d'absoluta impunitat, independentment de l'origen de la nacionalitat que tingui la persona que cometi aquests actes. I per tant, aquí s'ha d'actuar amb molta determinació. Segon, aquest és un país que ha prosperat en molt bona mesura per l'aportació de molta gent d'aquesta immigració. Què necessitem? Endreçar, regular, poder gestionar adequadament la immigració per poder-la integrar adequadament. Per això n'hem demanat tenir el control, tenir-ne les competències exclusives delegades per part de l'Estat espanyol.
Ignacio Garriga, el candidat de Vox. Seguim amb el tema de la immigració. Vostè centra en part del seu discurs en la denúncia de les conseqüències de la immigració il·legal. Creu que Catalunya necessita de les persones immigrants per garantir les pensions o els drets socials que ara tenim?
Nosotros estamos profundamente agradecidos, como muchos catalanes, a tantas personas que han venido de manera legal a trabajar a Cataluña, a España, que han contribuido a sacar adelante pues el futuro de nuestra tierra, y les estamos profundamente agradecidos, con los cuales, con muchos de ellos, compartimos cultura, manera de entender la vida y lengua. Lo que nosotros denunciamos son esas políticas que ha promovido la Generalitat en manos de separatistas o socialistas durante tantos años, que ha convertido a Cataluña en la región con más inmigrantes ilegales, que ha disparado exponencialmente la inseguridad. Y eso es lo que queremos combatir, acabar con ese efecto llamada que ha promovido el separatismo para que Cataluña siga siendo Cataluña y no se convierta en Argelia o en Marruecos.
Laia Estrada és la candidata de la CUP. Catalunya només cobreix un 13% de la seva demanda elèctrica a través d'energies renovables. Quina és la seva proposta per ampliar el parc de molins eòlics o plaques solars perquè Catalunya es posi al dia en aquesta matèria?
Doncs respectar la llei de canvi climàtic, que ens explica perfectament com s'ha de fer aquesta implementació de renovables, que és aprofitar tots els espais que ja estan antropitzats, aprofitar per col·locar aquestes renovables de forma descentralitzada, apropant la producció als grans llocs de consum i, a més, implicant la població a partir de les comunitats energètiques, donant-li utilitat a l'ICAEN, que és l'Institut Català d'Energia. Recordem que de 75.000 sol·licituds d'ajudes de plaques solars, només 15.000 han estat atorgades i d'aquestes només 1,4% en les apagades, i per tant aquí hi ha feina per fer i feina ben feta per fer.
Jéssica Albiach és la candidata de Comuns Sumar. Vostè van dir i diuen no al Roc Cafè, no a l'ampliació de l'aeroport i no al quart cinturó. No obstant això, han dit que volen un govern progressista per fer polítiques progressistes. Vostè formaria govern amb algú que impulsi algun d'aquests tres àmbits?
Sí, mire, ja sembla que comencem a parlar de pactes. Sí que m'agradaria ser molt clara. Jo crec que nosaltres hem sigut les més transparents si parlem a l'hora de amb qui volem fer govern, que evidentment és amb les forces progressistes. Però de res serviria fer un govern amb forces progressistes si és per tirar endavant polítiques que són conservadores, que són de dretes. Per tant, nosaltres volem fer govern per situar habitatge, sanitat, educació, transició ecològica justa al cor del govern, però també li diré, evidentment, perquè no tiren endavant projectes com el Hard Rock, que només té el 16% de suport de la ciutadania de Catalunya.
Carlos Carrizosa és el candidat de Ciutadans. Si els seus vots són necessaris per investir el proper president de la Generalitat, reclamaran la fi de la immersió lingüística o creu que cal invertir per preservar la llengua catalana?
Yo creo que, hablando de gestión en Cataluña, lo primero que hay que hacer, y en cualquier caso, es desalojar al separatismo del poder. Y esto es porque ellos han dicho siempre que España nos roba y quienes nos han estado robando son ellos. Y ellos son el verdadero problema. Han metido la mano en el bolsillo de los catalanes y los han exprimido a impuestos para gastárselo entre ellos, unos y otros. Y esto lo ha hecho el señor Rull, el señor Puigdemont, el señor Junqueras, la señora Borràs. Ya basta de eso, hay que pararlos y parando ese problema es como solucionaremos los problemas de gestión y de falta de dinero en Cataluña.
I per últim, Alejandro Fernández, que és el candidat del Partit Popular. La Generalitat és l'única comunitat que fins ara ha limitat els lloguers a les anomenades zones tensionades. Una de les seves condicions per donar suport a qualsevol candidat seria aixecar aquesta regulació?
Miri, tot això té epicentre en la Barcelona d'Ada Colau, que es va presentar en aquelles eleccions assegurant que aquest tipus de polítiques absolutament delirants aconseguirien rebaixar substancialment el preu del lloguer. El resultat, 8 anys després, és que s'ha doblat directament. Per què? Doncs perquè planificar urbanísticament, des del punt de vista de l'habitatge, una societat com si estiguéssim a la Romania de Ceausescu, fracassa estrepitosament. S'ha de donar llibertat als particulars per ser capaços d'arribar a acords. És com funciona l'economia de mercat i és com progressen les societats.
Molt bé, moltes gràcies. Per la gent que ens escolta i la gent que està aquí, sàpiguen que ells no es coneixien aquestes preguntes i, per tant, doncs, han contestat prou bé.
Sí.
Jordi.
A partir d'ara, sobre el debat, 30 segons, no han contestat, han demanat tots, sisplau, el primer a aixecar la mà, tots parlaran, si no us preocupem, que endavant Ignacio Garriga de Vox i som-hi.
Bueno, yo estoy convencido que los catalanes son conscientes de que Cataluña está mucho peor que hace 10 años. Hay una gestión nefasta por parte del separatismo y del socialismo que ha conducido a la degradación de las condiciones de vida de los catalanes, se destruyen empleos, los salarios ya no dan para lo que daban hace muchos años, y eso, entre otras cosas, es por culpa de que el separatismo ha convertido a Cataluña en la región con más impuestos propios, que, por ejemplo, hace que a tan solo 2 horas de coche nuestros vecinos paguen hasta 10 impuestos menos que los catalanes corrientes, y su gestión ha hecho que durante muchos años se hayan expulsado a más de 8.000 empresas de Cataluña, unas empresas que ha provocado que muchos catalanes hoy pues no puedan pagar la hipoteca que tenían, no puedan llegar a final de mes, y eso tiene responsables que son el PSC y todos los partidos separatistas, porque ellos, cuando la industria funcionaba, decidieron abrazarse a esos pactos verdes y a ese fanatismo climático para expulsar a nuestro tejido industrial, o cuando el campo prosperaba, decidían abrir las puertas a esa competencia desleal en contra de nuestro producto nacional, o cuando el turismo aportaba puestos de trabajo y dinamismo económico en Cataluña, se dedicaban a salir con manifestaciones y a criminalizar el sector turístico. Es urgente revertir todas las políticas a las cuales nos ha condenado unos y otros.
Salvador Illa, el Partit Socialista.
No, jo, amb tot el respecte cap a les dues formacions polítiques que han protagonitzat o governat Catalunya aquests darrers 10 anys, són Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, en diferents combinacions, dic amb tot el respecte cap a ells, amb comprensió també que han sigut en alguns moments anys difícils des d'un punt de vista econòmic, sí que vull deixar clar el meu punt de vista de que aquests darrers 10 anys no han anat bé a Catalunya, que Catalunya en matèria de serveis públics de gestió està molt per sota del que el nivell de prosperitat que generem ens pot permetre, i que no estem en condicions d'afrontar bé la sequera, no, l'educació hem retrocedit molt, amb energies renovables estem exactament igual que estàvem fa 10 anys, no s'ha fet habitatge públic, en seguretat han crescut els índexs de delinqüència, no s'han pres decisions en infraestructures, cap capítol rellevant en educació, estem a la cua d'Espanya, cap capítol rellevant. Bé, he llançat algun conjunt de propostes, la primera, fer una auditoria, no?, dels serveis públics, de la gestió que s'ha fet aquests anys, però no per aixecar alfombres, que no, això no m'interessa, sobretot per saber on som i què s'ha de fer per revertir aquesta situació.
Laia Estrada, de la CUP.
Sí, 3 apunts sobre les coses que m'ha anat dient. La primera, jo mateixa, una esmena de, quan parlàvem de renovables, afegeixo, fins ara el desplegament que s'ha fet de les energies renovables és al servei del gran oligopoli energètic, i això resumeix molt fàcilment com tant Esquerra Republicana com Junts per Catalunya i el PSC estan totalment d'acord en gestionar el país al servei d'aquestes grans fortunes. La segona és, quan parlem d'immigració, m'agradaria recordar que en aquestes eleccions hi haurà 1.200.000 persones que no podran votar i que no podran participar. I en tercer lloc, quan parlàvem de les virtuts dels pressupostos que no es van poder aprovar, a mi m'agradaria recordar que van caure perquè doncs el senyor Aragonès, el president Aragonès, es va negar a posar punt i final al Hard Rock, i m'agradaria recordar que va tenir l'oportunitat de fer-ho si no hagués signat un acord de govern que el que feia era invalidar l'anterior acord de govern perquè els contractes de compra-venda estaven caducats, i indicava a l'Incasol reprendre totes les activitats per reimpulsar el Hard Rock. I en aquest sentit, vostè, senyor Aragonès, va mentir al país i va mentir a la seva pròpia militància, que rebutja el Hard Rock, però sí que m'agradaria també que els comuns, que Jessica Albiach, aclarís si ells ho sabien, com la consellera Mas va dir.
Miri, per al·lusions, sí. A Jessica Albiach i després Alejandro Fernández del PP, i continuem. Sí, sí.
Sí, a mi m'agradaria recordar, és a dir, el president de la Generalitat, el senyor Aragonès, va mentir en seu parlamentària, perquè ens va dir que res tenia a veure el Hard Rock amb l'acord de pressupostos, i mitja hora abans de segellar el pacte, l'acord entre el Partit Socialista i Esquerra Republicana, va haver un acord de govern que no ha donat a conèixer i que de fet han conegut aquesta setmana perquè s'ha publicat oficialment, en el qual encara se donaven més garanties per impulsar el Hard Rock. Algú es pensa
sincerament, que si jo o algú dels comuns ho sap, quan jo des del novembre li estava dient al president Aragonès que no donaríem suport als pressupostos si tiraven endavant el pla director urbanístic del Hard Rock, jo m'hagués callat. Però és que en quin cap, o sigui, per l'amor de Déu, és que no té això cap sentit. I també m'agradaria no només parlar d'això, sinó que també m'agradaria afegir, perquè estàvem parlant del balanç de gestió, jo sí que m'agradaria acabar aquesta intervenció, bueno, dient que per nosaltres ha sigut una decepció aquest govern d'Esquerra Republicana, no només perquè no pot fer balanç, sinó perquè hem vist com ha perdut tota credibilitat.
Són els senyals horaris de 2:15 del matí en aquest debat que avui estem mantenint, el primer durant la campanya electoral, conjuntament entre Recull i La Vanguardia. Alejandro Fernández del PP, per al·lusions també al president Aragonès, i després continuarem per aquí també, sisplau. Sí, Alejandro.
El senyor Salvador Illa ha manifestat a l'inici de la seva intervenció el seu absolut respecte cap a les dues forces que han governat Catalunya en la darrera dècada, i no m'estranya, però si els ha donat suport en tot. Les polítiques d'educació que vostè mateix acaba de definir com a fracassada han tingut el seu suport. Les polítiques d'habitatge que vostè mateix acaba de definir com a fracassades han tingut el seu vot a favor. Les polítiques d'inseguretat ciutadana que s'han fracassades, evidentment, han tingut el seu suport. I per si tot això no fos suficient, declara vostè que el seu soci preferent és el de la cultura del no a tot. Vaja, entre el que ha passat amb el senyor Sánchez i el que està explicant avui, no sé com començarà vostè la campanya.
Pere Aragonès.
Miri, avui tenim l'atur més baix des de l'any 2007, i no passa per casualitat. I avui tenim més docents que mai a la història de Catalunya, en l'educació del nostre país, tenim més professionals sanitaris que mai, i tenim més Mossos que mai a la història. Després d'uns anys de retallades, que va començar un president socialista, que va aprofundir un president de Convergència i Unió, i que nosaltres hem revertit. I per tant, aquest país ha superat feliçment l'etapa de les retallades i ara ens podem plantejar el futur. Se'ns demana que en 3 anys de mandat haguem fet tot el que no van fer altres en 10 o en 15 anys. I nosaltres, de fet, hem fet moltes coses que altres no van fer, i he citat aquest reforç en l'àmbit dels serveis públics. Per tant, ara tot això està en risc, perquè bona part d'aquestes decisions que es van prendre fa un temps ho veien també, doncs, clarament a prioritats polítiques i no a necessitats del moment. I respecte al que s'ha dit, crec que un acord que el que fa només és actualitzar, doncs, a qüestions de caràcter tècnic, s'utilitza per tapar una negativa a uns pressupostos que és absolutament incomprensible.
Carlos Carrizosa, sisplau, i acabarà Josep Rull i després tornem.
Catalunya és més pobre por culpa del separatismo, por culpa de estos últimos 10 años de procés. Hemos perdido inversiones, hemos perdido empresas, se ha ido La Caixa, se ha ido Codorniu, se ha ido Planeta, y no piensan volver, y no piensan volver porque hay inseguridad jurídica e inestabilidad política en Cataluña. Eso es lo que ocurre, y eso, ¿a quién beneficia? Beneficia, por ejemplo, a la señora Ayuso, a la Comunidad de Madrid, a las comunidades vecinas, que son receptoras de todas aquellas inversiones y empresas que no vienen. Y es que a ustedes, al separatismo, solo le importan las empresas para exprimirles a impuestos, y también para marcar las líneas de no rotules en castellano o en qué idioma debes atender. Esas son las prioridades del separatismo. Y el señor Illa, que critica mucho, es que yo le digo a usted, señoría, la Cataluña no se merece otro tripartito. Ustedes en el tripartito dejaron una deuda que todavía pesa sobre la economía catalana. No son ningún ejemplo, aparte del apoyo explícito que ha dado usted en numerosas ocasiones a los gobiernos separatistas.
Josep Rull, de Junts per Catalunya.
Tenim un ascensor social encallat en massa àmbits, l'esforç no té recorregut, per una banda, i per altra banda la classe mitjana se'ns està empetitint. Hem de ser capaços de sacsejar-ho amb un canvi radical d'actitud. Aquest país té unes energies poderoses. El problema és que tenim una administració que en lloc d'acompanyar aquestes energies les topa. Una administració que quan es relaciona amb les empreses, amb els ciutadans, la resposta és d'entrada no. I hem de fer la gran sacsejada perquè la resposta sigui d'entrada sí. Després ja veurem els procediments administratius, els controls. Necessitem fer una revolució intensíssima en l'àmbit de l'administració. Però necessitem ambició a l'hora de governar i necessitem les competències. Que no té sentit és pretendre ser ambiciós a l'hora de governar i les polítiques d'habitatge recentralitzades. Les polítiques de sanitat, quan el senyor Illa era ministra, recentralitzades. Les competències amb economia circular, amb mobilitat, recentralitzades. Cal que hi hagi una actitud potent i, per altra banda, cal ambició per tenir tot el poder concret des de Catalunya.
Anem al segon torn i segurament hi haurà un tercer, perquè farem 30 segons a partir d'ara, per tant 30 segons per cadascun i es pot interpel·lar a micròfons oberts. Endavant el senyor Garriga.
Bueno, seguramente los catalanes no entenderán absolutamente nada de lo que decía el señor Aragonés, porque él se vanagloriaba de una gestión que condena hoy a los catalanes a tener que elegir si poner una lavadora o bañar a su hijo, porque si no la Generalitat les multa por las restricciones de agua, que quiero recordar que llevan más de 15 años sin inaugurar ni una sola infraestructura para que hoy Cataluña no tenga sequía. Quiero destacar cómo la gestión del señor Aragonés y también de los sucesivos gobiernos socialistas anteriores han provocado que hoy nuestros hijos tengan los peores datos en comprensión lectora, en matemáticas o en ciencias, pero eso sí, no contentos con ello, han preferido optar por promover programas de lengua árabe o cultura marroquí en los colegios en lugar de garantizar la libertad educativa para los padres en Cataluña.
Alejandro Fernández del PP, si vol dir alguna cosa per Aragonès després, i Jessica Albiach, que evidentment.
El senyor Rull fa un encomiable esforç per plantejar un discurs amb una música que sona una mica a l'antiga Convergència, però jo li pregunto, senyor Rull, qui va recuperar l'impost de successions a Catalunya? Junts. Qui va votar les polítiques que han convertit Catalunya en el paradís europeu de l'ocupació il·legal? Junts. Qui va votar la limitació del preu de lloguer que ha portat al desastre que tenim? Junts. Qui ha intervingut i posat 15 impostos propis a Catalunya que no té cap altra comunitat autònoma? Junts. Vostès s'han sumat durant aquests anys al discurs antisistema de la CUP. I això ho ha pagat en la seva economia Catalunya.
Qui té la resposta ara?
Perdonin, però tant de bo en aquesta legislatura, tant Junts per Catalunya com Esquerra Republicana s'haguessin sumat al discurs anticapitalista de la CUP. Tant de bo, perquè les coses haurien anat diferent. I que vostè digui que Catalunya és el paradís de l'ocupació il·legal, quan hi ha un desnonament cada hora, quan tenim 400.000 pisos buits i tenim gent patint pel dret a sostre, per favor, vostè parla amb la gent, vostè sap quina situació hi ha, que les rendes estan destinant el 50% de la seva renda familiar a l'habitatge, i vostè està parlant que això és el paradís de l'ocupació i que s'han sumat a les polítiques anticapitalistes de la CUP. No. Tant de bo s'hagués fet una política en habitatge socialista, sí, com a mínim.
Vale, ja està, sisplau, un moment, no se m'esverin, sisplau. Per al·lusions, i anem, sisplau, a Josep Rull, també per al·lusions, Jessica Albiach, que m'ha demanat la paula. Parlaran tots. Sí.
No s'esveri si li dic antisistema, perquè vostès mateixos es defineixen com antisistema.
No m'esvero, el que m'esvera és que digui que s'han sumat. El que m'esvera és que digui que s'han sumat quan precisament el que ha faltat és que avancéssim en clau de polítiques d'esquerres i en clau de polítiques independentistes.
Es comença sent antisistema i el següent és no respectar el torn d'intervenció de la resta de la gent. Es diu educació. Jo li he dit antisistema. Que és la definició del seu programa electoral sobre vostès mateixos. Si això és un insult, a mi no m'agradaria que em diguessin antisistema.
Anticapitalista.
Oh, quina diferència. Anticapitalista,
antisistema. Un moment. Josep Rull, sisplau. Josep Rull i després Jessica Albiach.
Escoltar el senyor Alejandro Fernández parlant de la cultura del no. Em sembla que va ser abans ahir, els seus diputats en el Parlament Europeu van votar en contra del corredor mediterrani, específicament en contra del que deia el seu grup parlamentari, el grup parlamentari popular en el Parlament Europeu. Hem de ser capaços de confrontar-nos davant d'aquesta cultura del no, dient una cultura del sí exigent, expressada rotundament en positiu, que confia en la ciutadania, que confia en la societat civil d'aquest país. I per altra banda, el president Aragonès deia, tenim més mestres que mai, però els resultats no són excel·lents, perquè el problema no és només els recursos o tenir més personal que mai, sinó la intencionalitat política, i aquesta és la manca greu de gestió que hi ha en aquests moments en el govern de Catalunya que nosaltres volem revertir.
Jessica Albiach.
Sí, a mi m'agradaria fer dues propostes d'habitatge, que és el principal problema que tenen ara mateix els catalans i les catalanes. La primera és un impost antiespeculació, igual que el que existeix a Viena, no a la Romania de Ceausescu, per cert. I per tant estaríem parlant del 30% del preu de l'immoble quan tu no vas a residir-hi. I la segona, evidentment, és més parc públic de lloguer. I també m'he escoltat al senyor Illa preocupat pel tema de l'habitatge. Si està tan preocupat, jo sí que li convidaria a donar suport a la regulació dels lloguers de temporada, que és cert que hem hagut d'esperar a estar en campanya electoral perquè el senyor Aragonès vulgui tirar-ho endavant, però en qualsevol cas, benvingut, així que jo anime a totes les forces a regular els lloguers de temporada, que són la gran porta de darrere a través de la qual s'estan disparant.
Salvador Illa.
Jo penso que la primera prioritat del proper govern de Catalunya ha de ser els serveis públics per dos, buscant dos objectius. Primer, generar prosperitat a Catalunya, en aquest sentit per buscar un punt d'acord, no? Estic d'acord que s'ha de fer una reforma profunda de l'administració de la Generalitat. Durant aquests darrers 10 anys no s'ha abordat aquest aspecte. Generar prosperitat i repartir-la. I en matèria de repartir la prosperitat vull recordar tres propostes que he fet. Primer, garantir que per llei es revaloritza d'acord amb l'increment del cost de la vida i índex de la renda de suficiència de Catalunya. Segon, equiparar les ajudes a famílies nombroses amb famílies monoparentals. I tercer, comprometre'ns a progressivament destinar un 7% de la riquesa de Catalunya a la sanitat.
Carlos Carrizosa, Ciutadans, i acabarà el president Pere Aragonès.
Como el procés es tan caro, en Cataluña vivimos un infierno fiscal, nos agobian a impuestos, exprimen a las empresas, a los autónomos, a los particulares con el IRPF, somos los españoles que más impuestos pagan, y todo para pagar la fiesta del procés, para pagar las embajadas y no para pagar los servicios públicos. Rajoy subió los impuestos de las chuches y ustedes nos han cobrado más por las Coca-Colas. Esto es lo que ha hecho el gobierno separatista. Ciutadans acabaría con el infierno fiscal que ustedes han hecho de Cataluña.
Pere Aragonès.
Mira, les retallades d'ahir són els problemes que estem pagant avui. I les solucions que hem posat avui, la reversió de les retallades d'avui, seran la millora en tots els àmbits que ja s'està produint i que més arribarà demà. Quatre propostes, perquè crec que és el moment de dir propostes. 0-3 gratuït com a mesura, doncs, clarament d'equitat educativa. Una aposta clara per l'habitatge, més de 1.000 milions d'euros anuals i 10.000 habitatges que incorporarem d'ara fins al 2026. Una aposta per la cultura i per la llengua catalana, arribant al 2% del pressupost, que ara és possible perquè hem fet un gran avenç. I en quart lloc, unes polítiques que continuïn situant la reindustrialització del país al centre, que és el que rebla l'activitat econòmica al territori i és el que ens permet haver de prescindir, amb una bona decisió com ha de ser, prescindir, doncs, de projectes especulatius que volem ben lluny de Catalunya.
Amb l'Enric Sierra hem acordat que farem una tercera ronda. Tots heu parlat pràcticament el mateix, amb la qual cosa encantats de la vida, que fem una tercera vegada. Alejandro Fernández, que ja fa estona que va demanar la paraula.
Sí, miri, quan es parla del corredor del Mediterrani i es diuen falsetats, el problema és que la hemeroteca és cruel, senyor Rull. Sap vostè qui va impulsar el corredor del Mediterrani per primera vegada? Any 1995, Fermet i govern de la Comunitat Valenciana. Sap qui va dir reiteradament que no? El senyor Jordi Pujol. Sap vostè quan es va sumar a la Generalitat de Catalunya al projecte del corredor del Mediterrani? Any 2007. No tinc cap recança a dir que era un govern d'un altre partit, amb el suport del Partit Popular, a la Comunitat Valenciana i aquí a Catalunya. I aleshores vostès s'hi van sumar. No intentin manipular per una votació del Parlament Europeu que incloia moltes més coses i que en conseqüència no es pot aplicar, i mirin qui ha impulsat el corredor del Mediterrani al llarg de la història.
Salvador Illa.
No, jo voldria posar també de manifest que en aquesta prioritat, donar prioritat als serveis públics, cal també abordar la qüestió de les infraestructures, i molt específicament de les infraestructures d'aigua i energia, que són dos elements claus perquè funcioni bé l'economia, i en aquests darrers 10 anys no hem fet prou, no? I aquí el que acaba és decidir. Parar de donar voltes a les coses i prendre decisions en matèria d'energia renovable, en matèria d'infraestructures hidràuliques, i posar-nos a la feina, posar-nos d'una vegada a la feina. Jo em comprometo a fer-ho, a prendre decisions, escoltant a tothom, però prenent decisions.
Ignacio Garriga, de Vox.
Yo, para cerrar este bloque de gestión, quiero denunciar cómo el separatismo, también de la mano del Partido Socialista, durante demasiados años ha destinado el dinero de los catalanes a crear la única industria que no han sido capaces de destruir, que es la industria política. Una industria política a la cual han destinado millones de euros y un gasto desproporcionado insultante, creando hasta 15 consejerías, numerosas asociaciones, fundaciones, destinando dinero ingente para subvencionar a medios de comunicación, y todo eso ha sido dinero que ha logrado debilitar los servicios públicos, y por eso hoy los catalanes tienen más listas de espera y peores servicios. Yo quiero preguntar a todos los candidatos si van a acabar con todos los impuestos propios y van a bajar el tramo del IRPF en Cataluña, como sí propone Vox para este 12 de mayo.
Josep Rull.
Sí, Salvador Illa parlava de decidir, però bàsicament la seva estratègia és que qui decideixi és Madrid, amb multiplicitat de qüestions que interpel·len directament els catalans. És molt difícil poder fer que l'aeroport de Barcelona sigui un aeroport competitiu quan bàsicament qui decideix que sigui subsidiari de Madrid, que no pugui competir amb Barajas, és bàsicament el govern espanyol, en el qual ha format part ell. On relaciona el vector aigua, vostès estan d'acord que la Generalitat de Catalunya tingui capacitat de gestionar la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, de participar-hi activament? Vostès que prometen recursos per la desaladora de la Tordera, 220 milions d'euros, diuen, arribaran recursos a Madrid, és un préstec que haurem d'acabar pagant els catalans. L'actitud es demostra ser incoherent entre allò que es diu i allò que s'és capaç de fer i de defensar Catalunya.
Perdó, Laia Estrada.
Gràcies. Sí, en matèria d'habitatge nosaltres volem remarcar la necessitat de fer zero desnonaments, no enviar els Mossos d'Esquadra a fer fora la gent de casa seva, aprovar una llei catalana d'habitatge que ens permeti regular de forma efectiva els preus dels lloguers i fer que aquests siguin indefinits, i construir un parc d'habitatge públic amb aquests 400.000 pisos buits que estan en mans de grans tenidors. I m'agradaria saber si l'aposta de Junts per Catalunya d'habitatge és la que defensava Ana Navarro, la seva número 2, que bàsicament el que deia és que havien de venir els yanquis a gentrificar encara més la ciutat de Barcelona.
La nostra proposta és, en molts aspectes, antitètica de la seva, que és regular-ho tot i, al final, que el preu de l'habitatge pugi, es dispari d'una manera extraordinària, i això perjudica directament la gent, les classes més populars i les classes mitjanes del
país.
Yo creo que para todos los catalanes debe resultar llamativo como desde Esquerra, Junts y el PSC parece que nunca hayan gobernado ninguno de ellos y que todos tengan las soluciones para los años venideros, y la realidad es que Cataluña está cada vez más decadente y en beneficio, además, de otras comunidades autónomas. Vamos peor en economía, vamos peor en vivienda. En vivienda es horrible, y las pruebas de PISA de educación han demostrado que el mantra del modelo de éxito era una absoluta falsedad. Por eso, los partidos que nos han gobernado siempre son corresponsables del desastre en el que vivimos.
I Pere Aragonès i Jéssica Albiach, sisplau. I
bé, doncs ja sentim com el senyor Carrizosa i el senyor Illa ens parlen d'aquests suposats 10 anys de decadència. Bé, en aquests 10 anys saben què ha passat? Que l'atur s'ha reduït a la meitat. I crec que és una falta de respecte parlar de decadència quan tantíssimes persones han trobat feina en aquest país, més de 300.000 llocs de treball creats en els darrers 3 anys, 150.000 persones que han sortit de les llistes de l'atur gràcies a la feina d'aquest govern. Però també coincideixen amb més coses, el senyor Illa i el senyor Carrizosa, que és en el model d'escola catalana. Coincideixen en el no model i encarregar-se la immersió lingüística. I nosaltres defensem que el català continuï sent, doncs, la llengua de cohesió social i que tingui, doncs, el paper que li pertoca a l'escola, i que hi ha hagut un gran consens en el catalanisme.
Revoquin l'acord, sisplau. President Aragonès, revoquin l'acord.
Un a un, que si no ens entendrem.
Revoquin l'acord que van signar vostès, Junts per Catalunya, els Comuns, sisplau, i el PSC, aquell acord que el que feia era introduir la vehicularitat del castellà. I els demanem que reobrim el debat, sisplau.
És defensar. El que hem fet és defensar el model d'escola.
Sisplau.
El que hem fet és defensar el model d'escola quan estava en risc a 72.000 aules d'aquest país.
Tots a la vegada no, tenim temps.
President Aragonès, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, gràcies a aquella llei que van aprovar, està imposant aquella sentència. El que li demano és, vostè està disposat a reobrir el debat de l'escola en català i, per tant, revocar aquell acord que van signar?
Jéssica Albiach.
Estarem defensant el català a l'escola com hem fet, i recordo que la sentència aquella no s'està aplicant perquè el Parlament de Catalunya va prendre una decisió sòlida i ferma.
Jéssica Albiach, sisplau.
Sí que m'agradaria que deixarem l'escola tranquil·la i el català tranquil i la immersió lingüística tranquil·la, perquè és un model d'èxit i jo crec que l'escola té a més molts reptes, i per tant, si tenim un problema amb el català, entomem-lo. Però en qualsevol cas, jo, si l'atur s'ha reduït, senyor Aragonès, doncs alguna cosa també tindrà a veure la reforma laboral de Yolanda Díaz, que vostès van votar en contra, però jo vos he de confessar que ja no sé si s'han revertit les retallades o no, perquè la setmana passada la consellera d'Educació deia, jo vull tornar a estar en el govern per revertir les retallades. Escoltem el senyor Aragonès, veiem l'espot de campanya i més triomfalisme, com si ja s'haguessin acabat de revertir les retallades, doncs no cap. Però també voldria dir, tenim més mestres que mai, sí, però tenim una crisi educativa profunda que s'ha d'abordar. Tenim més sanitaris que mai, sí, però resulta que n'hi ha catalans i catalanes que en funció del punt del territori han d'esperar 15 dies per poder veure al seu metge de capçalera. Per tant, n'hi ha un problema greu de model, i sobretot també, i en el tema de la sequera, és important no només planificar, sinó també acabar amb els privilegis del turisme, que mentre la pagesia, la indústria i la ciutadania fa esforços, ens trobem en que el turisme quedarà lliure d'aigua.
Gràcies. Són les 9:48 minuts. Re, un moment per la publicitat i de seguida tornem en aquest debat apassionant que s'estan fent des d'aquest auditori de la 11 a Barcelona, en el primer debat que estem conjuntament organitzant la Vanguardia amb RAC1 d'aquestes pròximes eleccions al Parlament de Catalunya.
Es pot capturar la llum de la matinada? De què fa gust un paisatge? Els que ens preguntem coses és perquè sabem que allò extraordinari és a només una pregunta de distància. Ramon Bilbao, la curiositat ens fa millors. Gaudeix-lo amb moderació.
Estalvi per experts. A Brico Depot tenim tot el que et cal en clima. Com aquest aire condicionat portàtil de 1.750 frigories sense instal·lació per només 189 euros. O aquest aire condicionat de 3.000 frigories per 279 euros. Ja a la teva botiga i a bricodepot.es.
Pel biberó de bon matí, per les cançons de bressol i pels contes, per sorprendre'm en cada aniversari, per fer-me les disfresses per a l'escola, per repassar la taula del 8 amb mi, per totes les vegades que em truques, encara que sigui sense voler, per estimar-me com ningú, per estimar-me com una mare.
Perquè hi ha milions de raons per celebrar el Dia de la Mare, aquest 5 de maig sorteig del Dia de la Mare de Loteria Nacional, amb 15 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Saps que si tu neixes a CepsaGo tens regal?
Però així de fàcil.
Exacte. Si tu neixes t'emportes 5 euros de saldo i a més estalvies 5 cèntims per litre en cada proveïment.
A veure, dius que en proveir també aconsegueixo saldo? De debò, però això és un regalàs.
Doncs sí, consulta'n les condicions i uneix-t'hi a Cepsa.es.
Quina promou tu?
Una bona salut bucal es reflecteix a la salut general.
L'acumulació de la placa bacteriana és la causa principal de problemes de genives com la gingivitis. Vitis t'ajuda a tractar-la amb l'ús del raspall, pasta i col·lutori de Vitis Encías, que ha demostrat eficàcia en la reducció de la placa en tan sols 4 dies.
Vitis, més que una boca, és salut. De venda a farmàcies i parafarmàcies.
Del 3 al 5 de maig, regala't un cap de setmana de música, vi i cava al Penedès. Arriba al Festival Ressons, amb The Tietz, La Pegatina, La Dilla Russa, Muixca, Marala, Gemma Humet, Xano Domínguez i molts més. Prop de 30 concerts t'esperen als cellers i places del Penedès. Entrades a ressonspenedès.com.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu. Que t'ho passes bé? Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
Lleig, molt lleig.
No t'agrada el preu de la llum? No en compris més. Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals ja no cal ser ecologista. Economistes, benvinguts. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Si des de l'OMCE expliquéssim els desitjos complets dels premiats per les nostres loteries el 2023, seria una cosa incalculable, perquè...
Momentet. No, serien concretament més de 1.481 milions d'euros.
Ja, però així seria més metafòric.
Que sí, però a base de metàfores no fas, per exemple, la volta al món i col·labores amb una gran tasca social.
D'acord, el 2023 des de l'OMCE vam repartir més de 1.481 milions d'euros en premis. Milions de desitjos complets gràcies a tothom, perquè la loteria de l'OMCE toca molt i toca molts.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Ei! Quan val el teu cotxe? Descobreix-ho a compremostucotxe.es. Ràpid i senzill. Introdueix les dades del teu cotxe i aconsegueix el preu de venda. No només una estimació. I després d'una ràpida revisió a una sucursal, ens vens el teu cotxe. Aconsegueix ara el preu de venda a compremostucotxe.es.
Cansat? Fatigat? És Astènia. I contra l'Astènia, Astenolit. Astenolit amb aminoàcids i vitamines del grup B t'ajuda. Amb una sola presa al dia i en només 12 dies, ho notaràs. Recorda, Astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
RAC1 i La Vanguardia us estan oferint el debat electoral de les eleccions catalanes del 12 de maig, des de l'Auditori de l'11 a Catalunya.
Ara sí, dèiem que falten 7 minuts per arribar a les 10, continuem amb aquest debat a les eleccions al Parlament de Catalunya. Aquesta nit passada començava la campanya electoral i, com sempre, RAC1 i La Vanguardia organitzen aquest primer debat. Enric Sierra, seguim.
Gràcies, seguim, ara obrim el segon bloc, havíem dit, l'hem anomenat Eix Nacional. Comencem amb la pregunta directa a Alejandro Fernández del PP. Si Esquerra i Junts reclamen una reforma del finançament per Catalunya, vostè hi donarà suport? És just que Catalunya sigui la tercera comunitat en aportar i la desena en rebre?
Miri, el primer que volia traslladar és que nosaltres treballem i treballarem per millorar el finançament de Catalunya. I ho he de deixar clar, entre altres coses, perquè des de la recuperació de la democràcia s'han produït 3 acords de finançament. 2 liderats pel Partit Popular i un pel Partit Socialista amb els Iniciativa per Catalunya, Ara Comuns i Esquerra Republicana, que és el vigent. Per cert, un model que van pactar socialistes, Esquerra i Iniciativa per Catalunya, que avui mateix els seus impulsors diuen que és un fracàs. Cosa que no va passar amb els models que va aprovar en el seu moment el Partit Popular, que ningú diu que van ser un fracàs. En conseqüència, jo el que trasllado és que efectivament, de fet, hi ha 3 comunitats amb les quals hem de teixir aliances en lloc d'enfrontar-nos, perquè tenim una situació molt semblant. Balears, Comunitat Valenciana i Catalunya, que són les que surten pitjor parades de l'actual sistema de finançament, que segons els senyors socialistes havia de ser, vaja, la panacea i tenir una durada de 25 anys.
Molt bé, gràcies. Carles Carrizosa, els seus cartells electorals conviden els votants a triar la papereta de Ciutadans per detenir Pedro Sánchez i Carles Puigdemont. Si mantenen la representació al Parlament, exactament com serà aquesta detenció?
Mire, jo creo que el cartel lo que simboliza es la importancia de que detengamos tanto al separatismo que encarna Puigdemont como a lo que ha hecho Pedro Sánchez aquí. Y recordar, sobre todo después de la reciente meditación de Pedro Sánchez, que estos son unas elecciones catalanas y que aquí en Cataluña lo que tenemos que mirar es por las personas catalanas, porque no sufran lo que llevan sufriendo, y lo que no se debate aquí es lo que llevan el Partido Popular y el Partido Socialista, que es si el señor Feijóo o el señor Sánchez van a ser quienes ocupen el sillón de la Moncloa.
Jéssica Albiach, durant la campanya electoral del juliol del 23, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, va assegurar que el referèndum no està al damunt de la taula. Per Comuns sumar, hi és o no hi és?
Evidentment nosaltres, de fet diria que som l'única força catalana que mai s'ha mogut de la pantalla del referèndum, i el nostre objectiu és el referèndum. Ara, jo no vull portar tampoc enganya a ningú. El tenim ara mateix, el referèndum? No. Ens hem de quedar de braços plegats fins que aconseguim el referèndum? No. I per tant el que nosaltres diem és, tenim un full de ruta, primer hem començat amb la desjudicialització i hem de seguir avançant. I això passa pel reconeixement de Catalunya com a nació, per blindar també el català a Europa ara que ja el tenim al Congrés, per més autogovern, i això vol dir no només rodalies sinó també ports i aeroports, i evidentment perquè els catalans voten, i també la reforma del sistema de finançament, un sistema de finançament just i propi.
Laia Estrada, de la CUP, si tal com apunten algunes enquestes, Aliança Catalana entre el Parlament, es pot plantejar un escenari on el bloc independentista només sumi amb el suport d'Aliança Catalana? Si això passés, passaria vostès per una aliança d'aquest tipus?
Nosaltres sempre hem denunciat que l'extrema dreta, que la ultradreta, és la mateixa independentment de la bandera darrere la qual s'amagui. I concretament quan parlem de l'extrema dreta que s'amaga darrere de l'estelada, el que veiem és que estan perseguint el mateix objectiu que sempre havia perseguit l'unionisme espanyolista, que és dividir la societat catalana.
És el mal
que això espanyol. Precisament és el que ens impedirà poder avançar cap a la nostra independència. I per tant hem d'entendre com aquesta formació d'extrema dreta forma part dels enemics de la causa independentista. Per tant, ni aigua.
Qué cosa más racista asociar el españolismo con la ultraderecha. O sea, desde luego los de la CUP sois más rancios que Junts.
Ara podré intervenir, senyor. A veure. Ignacio Garriga, en les darreres eleccions al Parlament de Catalunya, el 52% dels electors van votar opcions independentistes. Quina seria la proposta de Vox per seduir-los y que vulguin quedarse a España?
Pues en primer lugar, poner nombres y apellidos a quienes durante muchos años han utilizado Cataluña para su beneficio personal, y los tenemos aquí, al señor Illa, al señor Aragonés, unos políticos que han avanzado y han conducido a la sociedad catalana a la ruptura y a la división entre escenificaciones teatrales, hablando de si referéndum, no referéndum, diu sí, diu no, cuando los verdaderos problemas de los catalanes, la inseguridad, la creciente inmigración ilegal, la falta de prosperidad, estaban absolutamente desatendidos. Yo quiero animar a los catalanes, y nosotros salimos el 12 de mayo a trasladar es un mensaje de esperanza y de ilusión, a votar en defensa propia, en defensa de que Cataluña siga siendo Cataluña, una Cataluña próspera, libre y segura.
Josep Rull, Junts per Catalunya, vostès parlen de culminar el que van començar el 2017, però amb nous aprenentatges. Ara bé, no donen ni dates ni concreció. Què volen fer exactament?
El que volem és refer la unitat. Aquesta és una prioritat absoluta. Quan anem junts, som imbatibles.
Per això vam fer l'1 d'octubre. Per això vam vèncer l'1 d'octubre. Hem de refer l'unitat, hem de tornar a muscular la nació, hem de recuperar la centralitat de la Generalitat de Catalunya com la institució nacional del país i, sobretot, hem de posar molt en valor l'aprenentatge. Durant tot aquest temps hem estat capaços de confegir una cartografia de quins són els millors itineraris. Quan aconseguim aquesta robustesa, és evident que nosaltres hem de culminar aquest projecte, aquest procés cap a la independència de Catalunya. És evident.
Pere Aragonès, Esquerra Republicana, ha explicat que ara a la mesa de negociació amb el PSOE ja s'hi parla del referèndum. Si finalment no hi ha acord, vostè es compromet a celebrar igualment un referèndum?
El que és rellevant és que el referèndum se'n pugui aplicar el resultat. Per això nosaltres proposem el que s'ha produït a Escòcia, el que es va produir al Quebec, el que està previst en tants altres àmbits del nostre entorn, a la mateixa Irlanda o a la pròpia Constitució de Dinamarca, que és... doncs acordar les condicions en què un referèndum doncs és reconegut per totes les parts, i aquesta és l'essència, és el camí, de fet diria que és el camí viable, transitable, ambiciós per aconseguir el que nosaltres volem, que és la independència de Catalunya.
En aquesta legislatura?
No és una qüestió, o sigui, no és una qüestió de voluntat marcar els terminis, sinó de la força, i per això demano tenir tota aquesta força.